Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
El teatre és poesia que surt del llibre Per fer-se humana, Federico García Lorca. Hola a tothom, què tal, com esteu? Comença el Fila Zero. Benvinguts al programa cultural de Ràdio Palamós. Avui tenim un programa molt xulo, molt xulo. Ens ve la gent de Gespa Teatre a parlar del nou muntatge que estrenaran la setmana vinent amb quatre funcions a la Gorga, que es diu Tots eren fills meus, un clàssic d'Arthur Miller. Dirigit per Jordi Massoni, que ens visita avui amb dos dels nou actors que hi hauran dalt de l'escenari, l'Àngels Dalmau i en Martí Pàmies. És ja tot un clàssic, l'obra de teatre de Gespa pel Pont de la Puríssima. I al reportatge en parlarem de l'exposició que fins al 12 de desembre podreu veure a la Biblioteca de Palamós sobre literatura infantil i juvenil censurada. Aquest és el menú d'avui, divendres 25 de novembre de 2016. Comença el Fila Zero.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Each morning a missionary advertises with neon sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
Gespa Teatre estrenarà el seu nou muntatge divendres vinent, 2 de desembre. Es tracta de Tots eren fills meus, una peça original d'Arthur Miller i dirigida per Jordi Massoni, amb un grup de nou actors i actrius de Gespa Teatre que ja ha convertit gairebé en una tradició, en un clàssic, fer una estrena pel Pont de la Puríssima. Tots eren fills meus es va estrenar l'any 1947 en l'escenari d'una família benestant amb un passat obscur, i l'obra planteja el conflicte moral entorn als industrials nord-americans que es van enriquir amb la indústria militar durant la Segona Guerra Mundial. Està considerada una de les obres fonamentals d'Arthur Miller perquè li va valer el Premi de la Crítica de Nova York i una empenta que el portaria a guanyar el Premi Pulitzer i tres Premis Tony l'any 1949 amb La mort d'un viatjant. Com diem, la direcció és de Jordi Massoni i el repartiment el formen Xavi Casanovas, Xavi Salvador, Juli Estanyol, Helena Buixeda, Gemma Palet, Anna Ferrer, Pep Oliu, Àngels Dalmau i Martí Pàmies. I precisament avui aquí comptem amb dos d'aquests actors, amb Martí Pàmies i l'Àngels Dalmau. Bon dia als dos.
Bon dia.
I amb el director, en Jordi Massoni. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com esteu? Falta una setmana. Ja m'imagino que els nervis estan a flor de pell. Esteu plantejant els últims retocs. Què? Quines sensacions teniu a falta d'una setmana?
Bé, les sensacions són molt bones. La veritat és que ara a micròfon tancat encara en parlàvem. No hi ha uns excessius nervis. Crec que la cosa està molt quadrada. Ganes ja d'engegar i de començar. Portem 14 mesos treballant-hi, que és molt de temps, però estem contents del camí que s'ha fet i jo crec que oferirem un espectacle acceptable, si res més no.
Com han anat aquests assajos? Ha sigut molt dur aquests 14 mesos d'una obra que m'imagino que deu ser intensa?
Sí, és una obra dramàtica, amb molts moments molt emocionalment que requereix doncs un treball d'actors i d'actrius molt molt potent, i però la veritat és que ens ho hem passat molt bé. I és l'avantatge o l'inconvenient que tenim els els amateurs és això, que ho fem amb molt temps, per tant, podem anar treballant escena per escena, tall per tall, molt, ens ho agafem amb molt, molt, molt de temps, i llavors, bueno, no ha sigut dur per això, perquè ho hem pogut treballar, allò, si dius, bueno, ens ho haguéssim plantejat, evidentment, a fer-ho en 3 mesos, segur que no ens haguéssim sortit, o el treball hagués sigut molt dur i molt estressant, no? Però jo almenys, no sé tu, Martí, però jo la sensació que tinc és que ens ho hem passat molt bé.
Sí. Bueno, suposo que és allò, no? Quan tu passes molt bé, les coses, doncs, semblen, l'esforç sembla menys i la dedicació. Si ho mires en perspectiva des de fora, com a vegades comentàvem, no? Sí que a vegades algú que li dius quantes hores assageu a la setmana? Pues, no sé, ara igual assagem 12 hores a la setmana, no? O 10 hores a la setmana. I se't queden, segur, sí, si assagem 3 dies i fem 3 hores i mitja, pues, si multiplica surten 10 hores. Però no les vius com un esforç, una cosa que fa pareix al contrari, no? L'esperes i quan acabes encara et vols quedar a comentar més coses. I això és el bonic de fer una cosa amateur, perquè si no, no seria únic. Però com diu l'Àngel, és molt bé anant creixent en tot aquest esforç d'aquest temps.
Això de tenir temps per preparar-la, com comentava, deu anar molt bé per això, interioritzar els personatges, no? Al final, doncs, t'hi acabes posant a la pell dels vostres personatges.
Sí, sí, evidentment. I que és una mica allò de que cada un tens, no? Quan llegeixes l'obra, doncs, te fas una imatge o te fas un tipus de personatge i que llavors, bueno, quan en parles amb el director i amb els... Perquè, bueno, ho fem quasi sempre, totes les obres, doncs, són... evidentment, hi ha el director, que és el qui fa una mica la línia de com irà l'obra, però evidentment tots tenim i podem i fomentem que tots puguem dir la nostra, no? I veus que d'aquella idea que tu t'havies fet a l'inici d'aquell personatge, doncs com va agafant forma, com va canviant coses que tu no havies vist o que no, i que el fet d'anar provant coses i d'anar, que l'altre et diu, home, si ho fessis una mica doncs, més estripat o aquest personatge més contingut en aquest moment, no sé què, vas redescobrir. I realment és això, no?, el que diguem sempre, que a vegades és més maco tot el camí, que evidentment que l'estrena i els aplaudiments de la gent és el premi a tot això, no?, però que en el nostre cas, això, com que tampoc no som professionals que fem 300 representacions, sinó que, bueno, fem les limitades, doncs, evidentment, el camí per mi és el més interessant.
És bonic això perquè, de fet, les obres de teatre són vives, no? Perquè tampoc no una representació és igual que l'altra, l'estrena no és el mateix que el dia següent, ni que l'última, no? Que està molt bé, doncs, aquest concepte de que l'obra de teatre sempre està viva, de fet.
No? Sí, sí, i l'obra de teatre amb el procés creix, el que deia l'Àngels, és veritat, i amb els 14 mesos que hem estat estudiant i treballant i trinxant els personatges, hem descobert coses que a primera lectura no l'havíem vist. A vegades hem tingut discussions allò filípiques allà de discutir si un personatge tira per aquí, tira per allà, què pensa aquest personatge, vull dir, mirar tot el que hi ha sota del text, i això és molt maco, i a més bueno, un cop estrenes, l'obra creix. Jo recordo que en una entrevista vaig sentir una vegada en Sergi Belbel que deia que l'obra és seva com a director fins al dia de l'estrena, però que a partir de l'estrena l'obra és dels actors i que llavors hi ha un segon procés i un segon creixement, i si hi ha una mica de gira, una mica de bolos que estem intentant, doncs, de lligar alguna cosa, doncs l'obra s'expandirà, creixerà. Això ho vam veure amb altres obres amb les que hem fet una mica de bolos i gires. Hem vist que les obres, la que vam fer a l'estrena i la que fèiem a les últimes funcions no era la mateixa. Llavors s'expandeix molt, surten moltes coses, els actors es deixen anar i afegeixen coses, i és un procés molt bonic, eh?
Què hi trobarem a Tots eren fills meus?
Què hi trobarem? Bueno, explicarem què hi trobarem, però mirarem de no explicar què hi passa.
De no desvetllar. Saps que últimament, no sé què passa, que cada cop que últimament faig entrevistes d'obres de teatre, ja em va passar la setmana passada amb la de Port Arthur. Vaig haver de fer una entrevista sense haver de desvetllar pràcticament res, cosa que era realment molt complicat poder parlar d'una obra de teatre sense fer de spoilers, no, diguem? Yeah. Però no sé si n'he fet algun ja a la meva introducció.
No n'has fet cap, ni en farem cap. No. I bueno, explicarem què hi trobarem. El primer que hi trobarem és un clàssic. Arthur Miller és un clàssic, i és un clàssic amb lletres majúscules, en el qual sempre t'has d'aproximar amb molt de respecte, perquè són peces molt, molt rodones o molt quadrades, o digue-li com vulguis, estan molt ben estructurades dramatúrgicament, emocionalment, i el gran valor que tenen aquests textos bons, dit també amb lletres majúscules, és que plantegen conflictes universals. En aquest cas, ens posem històricament en la immediata postguerra mundial, en el si d'una família benestant, que són una família d'industrials, que han fabricat per la indústria de l'exèrcit. Fins aquí. Però els conflictes que planteja són conflictes que els podem destemporalitzar completament i deslocalitzar completament, i ens serveixen avui, doncs, quan, no sé, quan estem parlant, per exemple, de que hi ha determinats països que estan subministrant armament amb conflictes en els quals de l'altre costat hi estan enviant tropes de pacificació, per dir-ho així. Llavors, són conflictes absolutament universals, són conflictes que són molt vius i que ens plantegen preguntes, plantegen dubtes. Jo crec que en aquesta obra, ho hem dit alguna vegada, hi haurà alguns personatges que hi haurà gent que els defensarà i gent que els atacarà, perquè està molt ben equilibrat, perquè Miller, en això que fa aquesta dissecció molt bèstia de la societat americana de postguerra, del somni americà, doncs no es pronuncia d'una manera definitiva, deixen preguntes obertes, i això és l'interessant, que l'espectador, d'alguna manera, si l'espectador l'enganxem, l'espectador s'obliga a preguntar-se coses que potser no s'havia preguntat i arribar a conclusions que potser no havia arribat, i jo crec que el que trobarem aquí és això, trobarem preguntes sense resposta, preguntes que s'han de contestar, no? I que... Bueno, és una mica el que a nosaltres ens ha enganxat d'aquest text, sobretot.
Martí, el teu personatge és d'aquests que la gent els agradarà o dels que diran, ai, qui mal parit?
Bueno, a veure... No, però el que sí que és veritat del que deia en Jordi és que, a més, és una obra que, amb tot el que passa als Estats Units ara a nivell polític, es posa molt al dia, perquè precisament dels argumentaris del tema del Donald Trump, no? Ell torna a defensar el concepte del somni americà per fer ressorgir el país, i en aquesta obra no critica, sinó només posa damunt de la taula on pot fer arribar el somni americà, i és el públic és el que s'ha de posar d'una banda o d'una altra, no? I ostres, a vegades ho comentàvem, que ens hagi passat això a 3 setmanes de l'escena, no? I recordo l'altre dia a Catalunya Ràdio fent una entrevista a ciutadans americans que vinen aquí i els preguntaven com podia ser que hi hagués dones que votaven en Donald Trump, no? I una va dir una frase, una resposta que surti igual a l'obra, no? I ostres, com d'actual ens ha acabat venint això. I, bueno, els personatges són bons o són dolents? Jo crec que no hi ha ni bons ni dolents. La gràcia és que cadascú decideixi quin és el bo i quin és el dolent.
I penso que a part de plantejar aquesta cosa més política o més de posicionament ideològic davant de la guerra o davant de la gent que participa més directament en això, subministrant armament o això, penso que també hi ha tot un plantejament de vull dir que la gent s'hi pot sentir, si no es vol identificar per aquesta part o no es vol comprometre o relacionar-se amb aquesta part, hi ha una part també molt d'una relació familiar.
Una família amb un passat obscur, no?
Ah, exacte. I de com s'interrelacionen i dels efectes entre pares i fills i altres membres que hi ha per allà. Vull dir que penso que té aquestes dues vessants.
Sí, correcte.
Tant la ideològica i política com la més de cosa més emocional i de relació familiar, que penso que també pot...
Sí, perquè Miller construeix un escenari molt, molt ben dibuixat, és a dir, no ens està plantejant només la idea d'una manera abstracta, sinó que ens fa un escenari que és molt creïble, que és una família en la qual ens hi podem identificar, a la qual li passen coses, i en certs moments li passen coses divertides, i hi ha històries d'amor pel mig, hi ha històries emocionals, hi ha històries tristes, hi ha moltes coses per allà mig, i a dintre de tot això s'hi cou aquest caldo de cultiu, però és el que dius tu, no? Hi ha un escenari que ho acompanya tot això, no? Està molt bé en aquest sentit.
Està ple de conflictes, no? Conflicte familiar, conflicte moral, no?
Sí. De conflictes, de preguntes, de... Sí.
I com diu l'Àngels, lligats. És a dir,
sí.
Hi ha conflictes que tenen personatges que són morals i amorosos,
sí,
que estan lligats, no? Sí. La resposta en un et condiciona el que faràs en l'altre, mm-hmm. I això està molt bé.
Anava a preguntar per què vau decidir Arthur Miller per representar aquesta obra. Et deixo que contestis, però crec que de fet ja ho havies fet, perquè amb l'exposició que has fet abans és prou comprensible, però torno a dir-ho, per què?
A banda de tot això que t'he explicat, aquesta obra és una vella obsessió meva. Aquesta obra és una obra que fa molts anys que jo la tenia en un calaix, el projecte, i que per diferents raons doncs no l'havíem engegada. Jo és una obra que la vaig veure, si no recordo malament, l'any 88, per primera vegada, la feia l'Agustín González, dirigit per José Tamayo, i ja aquell text em va enganxar, i posteriorment n'he vist altres versions, i sempre l'he tingut així en un racó del clatell, allò de dir, la vull fer, no? I, de fet, fa, fa 7 anys que vam començar a buscar el text, perquè hi ha la circumstància que el text no està editat. Buscàvem una bona traducció del català, perquè traduir un clàssic d'aquests és molt complicat, i hi havia una traducció feta per en Quim Monzó, que és amb la qual treballem, del muntatge que va fer el Romea l'any 99, que la va protagonitzar en Carles Canut, i vam estar molt de temps buscant aquest text, fins que al final, a través del Romea mateix, el vam trobar, i és una vella obsessió meva, ho confesso i ho remarco, però també a l'equip de gent que hem anat confegint el repartiment, perquè també aquest repartiment s'ha anat movent fins que no hem engegat del tot, tothom que li vaig deixar llegir, tothom s'hi va enganxar molt, va dir que és una obra doncs, que és veritat que t'enganxa, i bé, i la cosa ve per aquí, perquè tots poc o molt ens hi hem enganxat, poder diria jo el primer, perquè fa molt de temps que la tinc a la cartera, i em sembla quasi un miracle que ara estiguem a punt d'estrenar-la, perquè en alguns moments gairebé havíem claudicat, perquè no podíem constituir un repartiment bo, perquè no trobàvem el text, perquè mil coses.
És complicat, doncs, posar en escena una obra d'aquest tipus.
Sí, és complicat. No pots posar qualsevol actor amb alguns d'aquests papers. A veure, som actors i directors amateurs, tenim les nostres limitacions i els nostres actors tenen determinats registres, no tots. Hi ha alguns personatges molt marcats que requereixen d'uns actors molt concrets, amb unes capacitats molt concretes. Llavors, en alguns moments que havíem plantejat un repartiment, alguns actors no podien, per qüestions personals o el que fos, i vàrem aplaçar perquè no veiem manera de substituir-los, perquè dèiem, jo veia, equivocadament o no, que aquell paper l'havia de fer aquella persona. La veritat és que l'experiència m'ha demostrat que anàvem força ben encaminats, perquè ara, pilota passada, sí que puc dir que tots els actors estan molt quadrats en el seu paper, almenys l'idea que jo en tinc, i sí, és difícil perquè és teatre dramàtic de molta força, de molta intensitat. Si la gent, si el públic no l'enganxes amb aquestes emocions, si no ho fas bé, acabem fent, amb tots els respectes, uns pastorets. I amb tots els respectes pels pastorets. El teatre dramàtic jo crec que s'ha de fer amb molta dignitat, amb molta prudència i amb molt de seny, perquè si no t'arrisques a fer coses, i ho hem vist amb grups amateurs que s'han atrevit amb coses molt difícils, i a vegades el resultat no és el que esperaríem. Per tant, crec que sí, que el repartiment ha estat encertat, i, bueno, i sí, que hi ha dificultats, però no són dificultats insalvables, com espero que demostrarem.
I els actors què en diuen d'això? Àngels Martí, vosaltres us va apassionar des del bon principi que vau llegir l'obra?
Jo, és que feia molts anys, perquè en Jordi ja m'havia fet partícip d'aquesta seva obsessió, i ja l'havia llegida fa molts anys, i l'havia vista també. I sí, realment era... El que passa que jo sí que la veia com molt, 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 molt difícil, no? Vull dir, perquè, hòstia, vull dir, és això, no? Perquè hi ha molta càrrega emocional, hi ha... Bueno, hi ha molta intensitat en aquesta obra, no? És d'aquelles que això, si logrem, que és el que pretenem, no? Això, ser creïble, sobretot, no? Vull dir, que l'espectador s'ho cregui, tot allò que veu, i que penso que és d'aquelles que quan acabes fas buf, no? Perquè els espectadors i els actors, no? I sí, a mi realment m'ha agradat sempre molt, i tant quan la vaig llegir com quan l'he vista dues vegades representada, una per professionals i una per amateurs, i la veritat és que totes dues m'ho va tenir enganxada allà a la cadira, i sí, i a mi m'entusiasma, m'agrada molt, sí.
Martí?
A mi la primera lectura, ja ho saben ells, em va agradar, però no em va enganxar com els hi va enganxar amb ells, i ara estic molt, 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 però moltíssim més, o sigui, estic superenganxat amb l'obra, i cada dia hi trobo una cosa, però cada dia vol dir ara, a una setmana d'estrenar, i arriba el punt això que fem de recuperar l'obra original, llegir si amb la traducció se pot haver perdut alguna cosa, i cada setmana en trens una frase més que vol dir, vull dir, em té superenganxat. I a més trobo fascinant el fet aquest de que estàs assajant un dia i te'n dones compte que dius, ostres, aquella frase que diu aquell personatge, esclar, ho diu per això. No me n'havia donat compte. I clar, és una obra on totes les frases, totes les paraules passen totes les obres, no? Però amb aquesta més que mai, potser, i ho vas anant descobrint a poc a poc, i jo m'he enganxat moltíssim.
Aquestes coses que dius les descobrirà algú que la vegi un parell o tres de cops, potser, no? Perquè, clar, vosaltres ho descobriu perquè l'aneu rellegint. Per tant, m'estàs dient que recomaneu a la gent que de les quatre funcions en repeteixin alguna, o què? Si és que es pot, perquè, clar...
estaria bé, aviam. Segur que hi ha alguns d'aquests matisos que comenta en Martí, que potser, si nosaltres ens han escapat amb 50 lectures, és molt possible que algú a una sola visualització també se li pugui escapar, però són matisos que que no són imprescindibles per entendre l'obra, però són imprescindibles per construir el personatge. Perquè aquell personatge tingui veritat, totes aquestes peces han d'estar compactades. I això que diu ell és veritat. Hi ha dies que encara han acabat l'assaig, encara la setmana passada estàvem allà, ostres, perquè això... I buscant-li pèls. No és que ningú no s'espanti. L'obra és de comprensió claríssima. El que passa és que la complexitat de la ment humana és tal que hi ha tants elements i tantes coses que hi entren i que nosaltres anem descobrint perquè el senyor Miller era una persona molt intel·ligent i perquè tot el que hi va posar no hi va posar res, perquè sí, totes les coses hi són per alguna raó. El que passa que nosaltres, que som una mica més justos que ell, ho anem descobrint sobre la marxa.
Ah, no, jo no ho interpretava perquè fos de difícil comprensió, eh? Jo interpretava que eren guinyos, no? D'aquests que de tant en tant dius, ostres, mira, això està connectat amb això, no?
A veure, una obra que t'agradi, veure-la per segona vegada, jo ho he fet alguna vegada, obres que m'han agradat, i sempre hi trobes coses noves. Per tant, si algú a la primera funció disfruta i s'ho passa bé i vol tornar, segur que hi trobarà més coses. Nosaltres ho hem fet alguna vegada de veure una obra i al cap d'un parell de mesos tornar-la a anar a veure i dius, ostres, això, ostres, ja veus cosetes, no? Per tant, si la gent vol venir encara hi ha entrades.
Vols dir que quantes n'hi ha d'entrades? Sí, perquè de fet anava a dir, si algú vol anar dos cops és complicat perquè ja serà difícil anar-hi una... No,
no tant com això. No. La veritat és que, bueno, enguany la Gorga han fet un pas molt important, que és el posar a la venda d'entrades per internet, amb la qual cosa es posen a la venda les entrades del trimestre, tot d'una tacada. Nosaltres tenim, ja per al dia de l'estrena, tenim una platea gairebé plena, fa molt de goig, que normalment es posaven a la venda les entrades 15 dies abans. Però hi ha entrades, sobretot per les funcions del dilluns i per les del...
Del dilluns, no.
No, perdó, del dimarts. Dimarts. Del dimarts 6 i del diumenge encara hi ha forces entrades.
Dissabte.
Sí. El dia de l'estrena, entrades bones ja són al pis. Perquè la veritat és que la platea és força plena i n'estem molt contents. Però si algú vol repetir, o si algú encara no les té, evidentment que n'hi ha, n'hi haurà, segurament.
Recordeu, és els dies 2 i 3 de desembre a les 9 de la nit i el 4 i el 6 a les 7 de la tarda. Ja s'ha convertit en un clàssic, això d'obres de gespa a teatre pel Pont de la Puríssima.
Sí, bueno, mira, tenim per aquí, com que ara normalment estem estrenant dos muntatges per temporada, doncs normalment per allà al bord de Setmana Santa, pel març, s'estrena alguna cosa, i per la Puríssima sempre ha sigut una tradició d'estrenar per aquí. Ja quan mirem calendaris i quan posem projectes ja sempre hi ha un forat aquí, ja a la Gorga normalment ens tenen reservat aquestes dates perquè saben que alguna cosa hi farem.
Comentaven també que Tots eren fills meus, ja té preparats bolos a altres teatres.
Sí.
Correcte.
Sí, sí.
Es pot desvetllar això?
I tant. Bé, d'entrada, el primer que farem serà el dia 8 de gener, que el farem dintre del concurs de teatre de Sant Feliu de Guíxols. Els companys de la Beneta Escriba ens van comprar el projecte sense haver-lo estrenat, cosa que els hi agraïm molt, i el 8 de gener doncs estarem a Sant Feliu. I també l'Agrupació Teatral de les Comarques Gironines, amb la seva campanya de teatre amateur que patrocina la Diputació, també ens ha comprat el projecte quan encara només estava en bastat i ens financien 3 bolos, financien una partida de 500 euros i nosaltres aquests 3 bolos ja els tenim col·locats perquè els vam ofertar al Teatre de Bescanó, al Teatre de Palafrugell i a la Planeta, i aquests 3 doncs també ja estan pràcticament lligats. A Bescanó hi serem el 22 d'abril, a la Planeta hi serem segurament la segona quinzena de setembre de l'any vinent i a Palafrugell encara hem de posar-hi data, però en principi tenim aquests i la intenció de fer-la voltar molt més tant com es pugui, perquè tants mesos de treball doncs que no s'acabin amb 4 funcions. La idea és buscar mostres, concursos i tothom qui ens vulgui mirar de posar-nos a raó i poder-la fer voltar com a mínim un anyet i fer-la créixer i fer-la gran.
Això demostra la bona reputació que té Gespa Teatre.
Sí, hem de...
Ara hem fet un silenci perquè al fons són modestos i no volien aquí ara... Va, sí.
Hem de creure que sí, hem de creure que és això, perquè la veritat és que a totes les portes que hem picat hem rebut sempre bones acollides i no sé, crec que suposo això deu venir perquè intentem fer un producte de qualitat i de mica en mica això es va sabent. A veure, hem participat al FITAC en diverses ocasions, vam fer l'espectacle inaugural de l'any 2012, crec que era, i això de mica en mica te va donant un cert prestigi, diem-ho molt entre cometes, i suposo que això, doncs, bueno, això ens precedeix i ens obre algunes portes, sí, però bueno, això és una cosa que no podem viure d'aquest cuento, i això s'ha de mantenir a cada funció i a cada muntatge que es faci, perquè si un any punxem, el mateix que tens de fama favorable tens de fama negativa, i llavors ens tiraran la porta pels nassos.
L'última obra que es va representar a Gespa Teatre, si no m'equivoco, va ser L'Espera, que en Martí va venir aquí a parlar-ne, i en un lloc que no era un teatre.
Sí.
Com va anar, per cert, la representació a Can Pere Tià?
Espectacular. Va ser una experiència molt bonica, perquè el concepte aquest, no de que tinguis el públic a prop, sinó que el tinguis a dintre de la teva escena, jo, a la Planeta hi havíem anat, en altres llocs que actuaves a prop, però el concepte que tu te sentes, jo, per exemple, tirava unes cartes del tarot, i per molt que tinguis el públic a prop, el tens al davant, no veu les cartes que tenia. Allí no, tenia gent al costat que veia les cartes que estava tirant, i vaig dir, doncs ara no em puc inventar les cartes, tinc que dir les cartes que han sortit perquè me les estan veient, no? Canvia molt el tema de la interpretació i les sensacions que reps tu. L'espai, jo quan m'ho han dit per primer cop pensava, segur, esteu, li deia la Rosa, dic, jo no ho veia clar, i va quedar la decoració, la integració va quedar molt bé, i les 50 persones que van venir, molt a gust, la veritat.
I penseu en repetir una iniciativa semblant? No, potser, no sé si en el mateix espai o en diferents espais que no siguin precisament un teatre.
Bueno, no sé, però representacions d'aquestes amb públic molt a prop, ja l'Àngel, sobretot, en Jordi...
Sí, bueno, aquestes que hem fet dalt l'escenari, a la Gorga, no? Que n'hem fet diverses d'aquestes, però bueno, no, amb espais que no siguin teatres, que jo sàpiga...
No, en principi, com a mínim que nosaltres tinguem coneixement, no, a veure, hi ha alguns projectes que venen temps a venir, que encara estan molt en un estat molt embrionari o ni embrionari, que es podrien portar en situacions així. No estan pensats, per tant, en situacions així, estan pensats, hi ha alguna cosa que hem llegit, que l'hem pensada com per poder-la portar a dalt l'escenari altra vegada, és a dir, amb el públic a dalt l'escenari, però una concretament, però jo crec que això és una cosa que encara està per venir, una concretament permetria fer-se amb un espai com a Can Pere Tià i fer-la, diem-me, en el menjador d'una casa, per dir-ho així, perquè passen al menjador d'una casa amb dos personatges, per tant la pots fer i pots asseure la gent allà, i el teatre així de proximitat és molt arriscat, però és molt ric.
És efectiu.
És efectiu. La gent hi respira. Quan van fer les dues dones que ballen allà dalt a la Gorga, hi havia escenes en què la gent no les senties ni respirar. I els teníem a 2 metres. Esclar, com més acosta la gent, esclar, quan passa una cosa així, els actors no tenen on amagar-se. Allò ha de rodar com una màquina ben engreixada, si no, no funciona. Però també te donen uns inputs brutals d'emoció i d'intensitat. I el de Can Pere Tià, que jo vaig venir d'espectador, va ser molt potent, va ser molt... A més que és una obra d'un dramatisme molt exagerat, per dir-ho així, o molt fort, i la gent estava, però... La gent estava que flipava, i a la sortida dels comentaris la gent estaven realment impactats.
Ara que comentaves això de Dues dones que ballen, de fet aquesta és, diria que és la darrera obra, no?, que vam veure a l'Àngels Dalmau, Dues dones que ballen i Entre dones, diria que sí, no?
Sí.
Interpretar i dirigir. Tu tens una dualitat també, no? Vull dir, què és el que t'agrada més? Perquè també has dirigit altres obres com L'Amant, no? Codirigit amb en Carles Garrido, sí.
Bueno, és molt diferent, és molt diferent, és, o sigui, el no sé, jo potser te diria que m'agrada més interpretar, el que passa que el dirigir també et situa en un pla molt diferent, en un, i s'aprèn molt, jo he après molt, perquè bueno, jo això, he sigut co-directori, per tant he après molt dels directors amb els que he dirigit, i clar, és situar-te a fora, en un poder veure aquell personatge com tu l'interpretes, com tu l'entens, i saber-li transmetre en el lector. No?
I això també t'ajuda després de cares al futur, a tu, en els teus personatges que interpretaràs.
Evidentment, no? És molt ric en aquest sentit, no? perquè o sigui, te fa fer aquest esforç, no?, de veure-ho des de fora, i llavors quan tu actues dius, hosti, no? És tot un altre nivell.
En Jordi Massoni ja no li pregunto, perquè em sembla que ja l'havia preguntat i em va deixar molt clar que a ell el que li agrada és dirigir.
Sí, no, més que res, jo ja també he actuat i he fet alguns papers, però sempre veig actors millors que jo, i llavors penso, no, jo des de fora, és com allò de sortir la foto, no sortir la foto, jo la foto des de darrere la càmera.
Escolteu, abans d'acabar, deixeu-me que us pregunti per la Gorga, que aquest any ha fet 20 anys, i que evidentment aquest teatre, el nom de la Gorga i el nom de Gespa Teatre van molt, molt, molt units. Què significa per vosaltres la Gorga?
Uf, la Gorga és casa nostra. La Gorga és casa, a la Gorga hi estem com a casa. Quan vàrem fer el cinquantenari, a l'acte del cinquantenari, el personal de la Gorga ens va fer un regal preciós, que ens van fer una petita actuació, vencent la vergonya, i ens van dir, ens van venir a dir que ens estimen i que sempre hi som, i és una via de doble circulació. La Gorga és a casa. Nosaltres entrem allà i sempre som ben rebuts, i se'ns crida pel que sigui, i mirem de ser-hi sempre. I amb l'equip que hi ha de personal de la Gorga, de l'àrea de cultura, hi ha una relació immillorable amb la Rosa i amb la Sandra i amb en Pitu, tota la gent. La Gorga és casa, és casa.
És que s'entendria, potser no s'entendria, no, Gespa Teatre, si no s'hagués tornat a inaugurar un teatre a Palamós, en aquest cas doncs la Gorga, perquè de fet no hi havia espai on interpretar les obres, no?
Per descomptat, de fet Gespa va morir l'any 87 quan es va tancar la Gorga, i va renéixer el 2001 quan vàrem tornar a engegar, i mentre no hi va haver teatre, Gespa va viure en un estat de latència, però que no van fer res. El gran buit que tenim ara actualment d'actors de la franja dels 25 als 35 anys és perquè durant tots aquells 12 o 13 anys no va entrar ningú a Gespa, ni Gespa va fer res, i la gran majoria de gent que som ara, tots pentinem cabells blancs, perquè és veritat. I estem, mira, en aquesta obra concretament hem robat una actriu de Traca Teatre, perquè necessitàvem una persona jove que no la teníem.
És l'Anna Ferrer?
És l'Anna Ferrer, que a més s'ha integrat de seguida i que diem que ja ella ja la tenim, que forma part de Gespa, més de Traca i tot el que sigui. Però és veritat que sense Gorga no hi hauria Gespa. O sense un teatre a Palamós no hi hauria Gespa.
I potser també sense Gespa no hi hauria hagut tant de teatre a la Gorga, no?
Bé, com a mínim el que hem fet nosaltres segur que no hi havia sigut.
O cultura de teatre també em refereixo, no? Vull dir, al final, acostumar la gent que hi ha obres de teatre.
Sí, és important, sí. Això sí. Jo crec que sí.
Mira, sí, perquè hem tingut una producció, déu-n'hi-do, ara com van fer el cinquantenari, que miràvem les obres...
Allò de... això ho va contar en Xavi Casanovas, va dir, ostres, 50 anys, 50 obres.
50 obres.
Vull dir, bueno, no està malament, tenint en compte que hi ha un lapse de 13 anys sense producció... hem mantingut el ritme i estem treballant normalment amb això, amb dues produccions a l'any.
Sí.
I podrien ser més, perquè hi ha gent suficient com per fer-ho, que passa que, bueno, també hi ha d'haver les ganes, no? Però vaja.
Heu acostumat també, doncs, a la gent de Palamós que hi ha obres de teatre, que hi ha obres de teatre de molta qualitat, i que el fet de que es diguin amateur no vol dir que la gent no s'ho prengui doncs d'una manera professional, sinó que, com em vas comentar un dia, amateur vol dir per amor a l'art, no? De fet, sí.
És així. Jo crec que els amateurs tenim els inconvenients de que ens poden faltar uns recursos, una formació, el que sigui, però en canvi tenim una cosa que a vegades els professionals poden no tenen, que és una passió desmedida i una amor declarat en el teatre. Llavors, bueno, les hores i el temps i l'esforç a nosaltres no ens pesen. No treballem per diners, treballem per gust, doncs segurament que si el que fem ens ho fessin fer per guanyar un sou, estaríem reclamant sindicats i ens estaríem queixant.
I del 21%.
Exacte.
Avui hem fet un petit tastet de Tots eren fills meus, d'aquest nou muntatge que Gespa Teatre estrenarà la setmana que ve a la Gorga a Palamós. Quatre funcions, els dies 2 i 3 de desembre a les 9 de la nit, i el 4 i el 6 a les 7 de la tarda. És ja tot un clàssic, la representació d'una obra de teatre de Gespa pel Pont de la Puríssima, i en aquest cas és aquest clàssic d'Arthur Miller, Tots eren fills meus. N'hem parlat amb el seu director, amb en Jordi Massoni, i amb l'Àngels Dalmau i amb Martí Pàmies, que són dos dels intèrprets d'aquesta obra. Moltes gràcies als tres, molta merda, que vagi molt bé doncs aquesta setmana, que aneu els nervis els aneu assimilant, i que estic segur doncs que serà tot un èxit, com ja acostuma a ser totes les obres de Gespa. Moltes gràcies als tres.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Come back again, and maybe I'll say maybe.
Fila Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fila Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra.
¿Por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? debo tomar?
Pues depende a dónde quieras ir tú.
Eso no importa. Si tú
me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas.
La Biblioteca Lluís Barceló de Palamós exposa fins al 12 de desembre la mostra Literatura Infantil i Juvenil Censurada. Pren com a referència una actuació de l'alcalde de Venècia que l'any passat va fer retirar de les escoles municipals una sèrie de llibres en considerar-los subversius. Són 49 llibres en total que es poden veure ara a Palamós traduïts al català i amb una petita informació dels motius de la seva censura. Susana Requena, responsable de la Biblioteca Municipal de Palamós.
Exacte, poden esbrinar per quin motiu, en aquest sentit, per aquesta persona han estat retirats, suposadament, els poden fullejar perquè tenim la sort de que aquesta exposició va acompanyada dels llibres. En alguns casos nosaltres ja els teníem a la biblioteca, perquè d'aquests 49 suposats títols, alguns estan traduïts al català o al castellà, alguns sí que els trobarem amb l'edició original en italià, i altres, per alguna raó, tampoc es troben, estan descatalogats. No? S'ofereix igualment el llistat de tots i, ja et dic, venen acompanyats per molts dels exemplars, bueno, que s'han retirat per algun motiu, i en algun cas fins i tot la gent podrà fer préstec perquè estan dins del fons de la nostra biblioteca.
Hi havia una vegada una nena molt bonica que sempre portava una capa vermella i per això tothom li deia la caputxeta vermella. La, 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 la,
la, la. I és que clàssics com la caputxeta vermella dels germans Grimm ha estat censurada en diversos llocs i en diferents èpoques. Les primeres versions de la història van ser adaptades per tal de pal·liar-ne la duresa. A l'Espanya franquista es va canviar el color vermell de la caputxa pel blau i de vegades també se'n va modificar el títol, substituint roja per encarnada. Actualment, a dos districtes de Califòrnia, el conte hi és prohibit perquè la caputxeta porta vi al cistell. I Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, va ser prohibida als Estats Units el 1900 per obscè. I a la Xina el 1930 perquè es considerava incorrecte dotar d'atributs humans als animals. Recordem que en el relat els animals parlen. Doncs bé, l'exposició de la biblioteca convida petits i grans a fullejar-los i descobrir-los, a explicar-los i intentar esbrinar quins són els suposats mals que aquests contes amaguen. Literatura infantil i juvenil censurada a la Biblioteca de Palamós fins al 12 de desembre. Abans d'acabar, us hem d'explicar diversos actes culturals que se celebren aquest cap de setmana. Ja que parlàvem de la biblioteca, avui divendres, a la Biblioteca de Palamós, Joventuts Musicals de Palamós fa la presentació del treball El paisatge sonor de Palamós 1770-1850, a càrrec de la musicòloga Anna Maria Anglada, vinculada amb Palamós a través dels Grelluts del nostre municipi. El treball forma part del màster que la investigadora ha realitzat sobre els moviments musicals a Palamós, entre aquests anys esmentats, basats en tres pilars: l'Església de Santa Maria, el Convent dels Agustins i un fons de música trobat del segle XIX i que conté música militar. Més coses. Demà dissabte, una nova edició de la Nit del Talent, presentat pel grup de teatre Els Cosinets. I dalt de l'escenari podreu veure gent de Palamós i Rodalies que amb molta il·lusió ens mostraran les seves dots artístiques. Això serà demà dissabte a 8:45 del vespre i ja sabeu que la recaptació va a benefici de l'activitat Fira Nadalenca, que com sempre ho destina a projectes que milloren la qualitat de vida de les persones discapacitades del Baix Empordà. I per acabar el repàs, diumenge a les 7 de la tarda a la Gorga, concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Aquest és el menú cultural del cap de setmana a Palamós. Tornarem divendres amb més cultiu cultural. Bon cap de setmana a tothom.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:45, després de l'informatiu de tarda.